de començar el següent tema ens hem de situar. Si mireu al voltant trobareu camps d'oliveres i vinyes. 4,5 hectàrees de vinyes de les varietats Cabernet Sauvignon, Merlot i Monestrell, de les que s'elaboren vins de la DO Tarragona. Ens trobem a la Canonja, municipi situat a només 10 quilòmetres de Tarragona i tot el seu gran patrimoni de la humanitat. Aquests camps formen part del complex oleoturístic La Boella, que també té un hotel que forma part del grup Blau Mar i que es troba ubicat en una masia i en un edifici nou que s'ha fet al costat d'aquesta masia. Aquests, per quan s'aixequin el tancament, el tancament municipal, estic parlant, doncs podria ser un espai ideal pensant en els gastrònoms interessats en l'enoturisme i l'oleoturisme. A més de la gastronomia de l'hotel, en el restaurant podem trobar més de 250 referències de les zones més prestigioses del món. Però fins que no podem anar a La Boella, doncs el que podem fer és anar aprenent algunes coses sobre el vi. Com per exemple, com servir-lo, com si fóssim uns autèntics sommeliers. Avui us portem a casa una classe gratuïta de sommelier gràcies a La Boella. Eugeni Serrano és el responsable del Food & Beverage del grup Blau Mar i per una estona avui serà el nostre professor. Eugeni Serrano, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estàs preparat per donar-nos la classe?
Bueno, donaré quatre consells. Jo soc un wine lover i la gent segurament ja té bastanta cultura vinícola a Catalunya. Està bé, podeu donar algun apunt.
De tota manera, has començat en el número 1, el que ens has passat, el guió que ens has passat en el número 1 d'aquesta classe, doncs has començat per un tema que és complicat i difícil, que és com seleccionar el vi a partir del menjar que tens, o sigui, fer el maridatge.
Bueno, sí, el maridatge és un punt difícil, no? Però, bueno, hem de dir que hi ha maridatges tradicionals que ja es van anar fent servir a les nostres comarques que funcionen molt, molt bé, no? I sobretot es tracta d'una miqueta també al final que t'agradi i aplicar una miqueta el sentit comú, no?
Quines coses hem de tenir en compte a l'hora de triar el vi segons el menjar que tinguem? Per exemple, els vi blancs, amb què diríem... A veure, ho estem fent de manera molt genèrica, perquè clar, un professional ho faria d'una altra manera, valorant tot el plat, però clar, nosaltres ho hem de fer d'una manera una mica general. Els vi blancs, per exemple, amb què ens encaixen?
Bueno, els vi blancs ens encaixen amb marís, amb trans fresc, al final depèn també del blanc, perquè clar, aquí hi ha molts mites, no? Hi ha molts mites, no? El vi blanc pot ser un vi blanc amb més cos o un sauternes, al final que ens va bé amb un foie, no? Però en general ja van fent, no? Un vi blanc amb un menjar meu lleuger, amb un peix, amb inclús. I sobretot per primers plats, no? Fem servir el blanc i amb peixos, no? Aquest és el maridatge clàssic i que ens funciona molt bé, no?
Llavors, els negres serien, doncs, per aliments més forts, diríem, no?
Tot això ho podem trencar, no? Perquè avui en dia podem fer servir un negre amb menys estructura, diguem-ne, per menjar algun, per fer amb un peix o per començar, no, a l'àpat. Però bueno, normalment els negres amb més estructura, pues els destinem per carn més potents, no, per segon plats amb més força, no? Sobretot, bueno, hi ha maridatges molt difícils, no? I hem de tindre en compte a vegades quan fem un segon plat, les espècies que hi posem moltes vegades amb aquests guisats, pues que no entrin en controvèrsia, no, amb el vi, no, que no estiguin molt marcades, però bueno...
Això hem de començar a poc a poc, tampoc no pensem ara aquí,
que
ens convertirem en un sommelier.
Al final es tracta sempre d'anar de menys a més, no? És a dir, al final comencem sempre a menjar també per algo més lleuger, llavors ens podem fer servir negres més lleugers, negres joves, amb menys estructura, menys complicitat, i segons com va evolucionant a l'àpat, no, pues ja li anem ficant més cos, no? Segons, normalment els segons plats són més potents, pues podem fer servir uns negres amb criança o, i més estructurats. També un mariatge que funciona molt bé i va bé per tot i molt emprat de les nostres terres era el cava, no? Penso que el cava és un... és un gran comodí, no, per maridar. Jo moltes vegades ho faig servir molt, no? Després tenim dolços, no? Dolços que, ostres, que o vins generosos que podem fer d'aperitiu i també podem fer de postre, no? Penso que el vi dolç al final també, ostres, una copeta de ratafia, una malvasia o un moscatell o un Pedro Ximénez, per dir alguna cosa, ens funciona molt, molt bé, no?
Molt bé, doncs anem a una altra part que també s'ha de tenir en compte, no? Que és l'art que tenim a l'hora d'obrir l'ampolla de vi.
Bueno, el vi, jo al final parlo sempre des de la meva opinió, perquè tot amb el món del vi és bastant opinable, eh?
Yeah.
Per mi el vi s'ha de tractar, per mi és un aliment, i com un aliment i algú que ingerim, no? Ho has de cuidar molt bé, no? I, bueno, a l'hora de... Al vi no li agrada que grans sacsejades, no? I s'ha de tractar amb molt de carinyo, molt de mimo, perquè pensem que això ens ho hem de beure, no? Ens ho hem de menjar, i llavors s'ha de portar a la taula ja molt tranquil·lament, no? Intentant no fer moviments molt bruscos, presentar al client, no? Que el client vegi l'etiqueta, la denominació d'origen i la varietat de raïm, no? Comentar-li, sí, bueno, una miqueta les característiques del vi, una vegada seleccionat, enfoquem l'etiqueta, llavors el vi la pugem al garidó, amb molta compte traiem la part del plom, no? De la part del plom, de tal forma que mai toqui el vi amb el plom, no? Perquè si el vi i el plom interactuen, ens pot desvirtuar el vi, no? Hi ha molta gent que cobra el plom per dalt, no? Jo constantment haig d'estar rectificant, eh? I mira que ens dediquem a això de manera molt professional, no tant al restaurant, no? Que la gent ja, els cambrers i la gent que col·labora saben molt bé com s'ha d'obrir el vi, perquè, bueno, som un país amb cultura vinícola i ho hem treballat bastant, bastant bé, no? Des del món de la restauració. Però sí que és cert que quan vas a events o a coses amb més volum, a vegades perds aquest sentit i no ho acabes d'obrir bé, no? S'ha d'obrir per on te la... Per, de tal forma que el plom no toqui de cap manera mai el líquid, no? I després, bueno, donem una miqueta de... Bueno, agafes el suro, el pots arribar a olorar, no? Per si hi ha algun defecte, no? El vi ens ho diu ràpidament, no? Quan olores el suro, si el vi té algun defecte o no està en condicions, ja no fa falta ni presentar al comensal. I si no, si no notes cap alteració, doncs, bueno, dones a provar a la persona que ha demanat el vi el producte sol·licitant, no? També pots deixar-li el tapet al costat perquè el client, bueno, pues també acabi olorant o vegi el tap, no? Que també és un món molt interessant, no?
Escolta, l'oxigenació és igual per tots els vins o és més aviat un tema dels negres?
Bueno, els vins, molt, sí, bona pregunta, no? L'oxigenació del vi, sobretot, és amb vins negres, no? Yeah. Vins més complexos, amb més matisos, i tot depèn una miqueta també de la d'euro d'origen, no? El tema de cantar, no decantar, és també un tema, bueno, bastant recurrent, no? Jo us parlo des de la meva experiència i des del meu punt de vista, no? Jo, normalment, els vins negres, quan tenen una criança... Bueno, normalment el vi negre, l'ideal és obrir-lo una miqueta abans, no? I el deixes 5 minuts obert, ja desgorjat, i l'olores, no? Si veus que el vi realment ha evolucionat, s'ha obert, notes més matisos, pues, bueno, és un vi que podríem aconsellar decantar-lo perquè s'oxigeni, no? Es decanten per dos motius, no? Una, perquè el vi s'oxigeni, o dos, per treure taninos, no? Quan els vins són molt, bueno, tenen molt... Ai, tenen taninos, perdó, tenen, per treure els pòssos, que pugui generar l'ampolla, no? Perquè el vi està en evolució constant i segueix evolucionant dins de l'ampolla, no? I, bueno, i amb segons quins vins, depèn de quin tipus de raïm estigui elaborat el vi, pot arribar a fer una miqueta de poço, no? I sobretot si és un vi ja amb més temps de guarda, pues algú de poço sempre fa, no? Llavors, per aquest motiu podem decantar, no? Perquè sigui més fàcil a l'hora de, bueno, perquè al client no li vagi cap poço, que al final et poden molestar o no. Jo, a mi particularment, no em fa res, no? Veure, ho trobo molt normal, però sí que és cert que, bueno, que no agrada les copes, no? I ho podem decantar, no? Això ho faríem amb un decantador més tancat, no? Típic decantador d'ampolla. I si el volem decantar perquè és oxigeni, seria un decantador més pla, no?
D'aquests que tenen,
bueno,
la base més
ampla. I...
Manen? Dic, d'aquests que tenen la base més ampla.
Ah, exacte, aquests que tenen la base més ampla, aquests són ideals per oxigenar. Aviam, no li passa res a cap vi perquè el decantem, no? Hi haurà vins que guanyaran, hi haurà vins que no guanyaran, no? Ja et dic, aquesta és la meva fórmula,
el món,
no?
Descobrir-lo
una miqueta abans, mirar si ha evolucionat, si no tu aromes diferents, i si no tu aromes diferents, és un dir que si l'oxigenem encara evolucionarà i guanyarà més, no? I després, si té molta taninos al vi, pues el decantem per tal que no li vagin els taninos. El que passa que si és un vi de guarda hem de vigilar molt quan el decantem, perquè això és com un senyor gran, no? Si el mous molt, tens més possibilitats de que entri amb l'oxidació li faci més mal que bé, no? Els vins de molt de temps guardats, pues possiblement jo decantaria una miqueta, veuria com evoluciona i si no li fa mal, pues endavant, no? Però normalment jo decanto per oxigenar, no perquè sigui tan gran o no.
Per acabar aquesta classe, que la informació que ens aporta l'Eugeni, doncs hem de dir que els vins s'haurien de mantenir en posició horitzontal perquè el tap estigués sempre humit, i també a una temperatura d'entre 8 i 15 graus, allunyats del sol o la llum directa.
Bueno, sobretot una temperatura molt, molt gran, no? El que he dit, el vi no vol evolucions, no vol sorolls, no vol llum, no? El vi està viu, segueix evolucionant, evidentment, sempre en posició horitzontal, sempre que haguem de guardar, no? I sobretot això, no? En posició horitzontal, perquè el suro també està viu, no? I si deixa de tocar el vi, pues es contreu la fusta, perd aquella humitat i allí ràpidament apareix un defecte, no? I sobretot tractau amb carinyo. Jo penso que al final la qüestió és fer un carinyo, no? Si ho fas amb carinyo, amb mimo, i ho transmets, pues, bueno, segur que no tindràs cap problema en ser un gran anfitrió servint un vi.
Molt bé, doncs tenim la primera classe feta ja, quan puguem moure'ns a la bodega de la Boella, doncs podem aprendre moltes coses més sobre vins.
Clar que sí, a part sabeu que tenim, a part del restaurant, tenim una tenda gastronòmica de vi, i amb aquesta tenda pues, tant realitzem cates d'oli com cates de vi per grups, per particulars, i bueno, tenim un apartat dins de la tenda especial per fer les cates, on tots estaran molt còmodes i animar-vos a tots, no? A seguir coneixent el món del vi, no? A tots els wine lovers i els que
no són. A fer una mica de cultura més sobre el vi, que sempre ens vindrà bé. Eugeni Serrano, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i per ajudar-nos a fer aquesta classe de vins i per començar a iniciar-nos, no? I si més no, podem anar practicant a casa aquests dies que no ens podem moure gaire.
Bueno, i tant que sí, és una bona manera d'evadir-se per uns moments, no?, d'aquesta realitat que ens està tocant viure.
Molt bé.
És una bona forma d'evadir-se uns moments, no? Sempre hem de dir que beure amb moderació, no?
Important el cerimonial i important...
Exacte, bueno, el vi està reconegut a la dieta mediterrània, no? Està reconegut com un patrimoni cultural nostre. I tot el que sigui moderació, disfrutar del vi, ostres, penso que és un dels grans plaers que podem fer avui per avui 100% segurs, no?
Molt bé, moltes gràcies, Eugeni, fins una altra.
A tu, Carme, una abraçada.
Vinga, una abraçada, adéu.